La investigación puede resultar clave para ayudar en la subsistencia del sector primario de la provincia. Y no solo de la agricultura, sino también de la ganadería. Para ello, vital es la gestión de los residuos y uno en particular puede generar problemas. Los purines son un continuo dolor de cabeza, pero un proyecto le puede haber encontrado una solución. Y esa pasa por rayos láser. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. Todo llega de la mano de la Universitat Jaume I, concretamente de su grupo de química del estado sólido, que ha impulsado y presentado patente para un método de tratamiento y valorización de purines asistido por tecnología láser. Una mezcla que puede sorprender, pero aún más son sus resultados y opciones. Para ponernos en situación, nos ha explicado más en COPE sobre este proyecto el director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Villarreal, Juan Carda. Y no. No nos hemos engañado de día, sino que también es catedrático del Grupo Impulsor de la Investigación y que nos ha explicado en primer lugar cómo es ese trabajo con el láser.
Una de les activitats nostres també està en processar els materials. I dins d'aquest aspecte, una de les tecnologies que ens hem anat especialitzant ha sigut la tecnologia del láser. A través del láser pues, és una transformació de la llum en energia. És una transformació molt òptima i que, dependent de les característiques, que n'hi ha diverses tipologies d'aquests equips, ens permetís tindre una certa longitud d'ona de treball i, per tant, d'energia que podem aprofitar en aquesta transformació òptica.
Una possibilitat de gestió que exemplifica aún más con un caso práctico y real. En este caso, con una contaminación aún más dura que la que pueden producir los porines y como es la que se vivió hace 20 años en las playas de Galicia.
Bueno, recordeu quan el tema del Chapapote, quan va haver el volcament del petroli per un barco en allà en Galícia, el Prestige, que va contaminar. Pues bueno, un dels assajos que se va fer per descontaminar la playa va ser aplicar la tecnologia láser per a destruir tots els residus del petroli que n'hi havia en la costa. Això permetia veure que se carbonitzava aquest material aplicant aquesta energia a través del làser. El làser es focalitza molt bé d'una manera monocroma, anem a dir. No és una dispersió de la llum com pot ser la del sol, que és en moltes longituds d'ona, sinó que el làser la concentra en una longitud d'ona molt, molt més concreta.
Y una vez identificado cómo funciona más o menos, sabiendo su ataque sobre el producto de manera diferente, toca resolver otra duda. ¿Cómo ayuda ello a su recuperación y revalorización? Pues como nos explica Carda, aparece hasta en tres opciones.
Hem estat estudiant-lo, aplicant diferents tractaments de làsers en diferents tipologies i hem estat treballant separant la fase líquida anem a dir, per a la fase sòlida, de tal manera que descontaminem aquesta fase líquida en el làser, eliminant tot el tema de càrrega vírica, perquè aquestes aigües venen molt contaminades pues, per tots els tractaments que els fan als animalets, etc., i que això pot també passar a la cadena alimentària, no? Entonces, pues descontaminem aquestes aigües poden ser aprofitades tant per a ús agrícola de rec com per a ús industrial. I per un altre costat, en la fase sòlida, pues la tratem en una altra tipologia de làser i el transformem en productes grafènics, carbonosos, en aquesta naturalesa grafènica, i per un altre costat també s'obté energia, una especie también de gas de síntesis.
Nos tocará plantearnos cambiar el refrán y decir que del cerdo se aprovechan ahora hasta los purines. Pero como decíamos, este proyecto además acaba de lanzarse en pruebas de laboratorio y ha presentado la patente para su aprobación. Esperemos que llegue ello en el plazo aproximadamente de un año. Tocan ahora dar próximos pasos que ya apuntan a un tratamiento mayor.
Aportamos esa solución, transformando, cambiando de escala, d'una escala de laboratori d'un TRL baix que diem a pujar aquest TRL i reescalar-ho a una planta pilot. No? Estem en conversacions tant en la Diputació de Castelló, perquè té diferents centres de captació dels purins, com també estem intentant entrar en contacte amb gent de la rama, no sols ramaderia, sinó també agrícola, no? De poder fer ensaios de descontaminació d'aules i reutilització d'elles. Volia afegir que el làser té la possibilitat de ser transportable. És un equip que és transportable i el pots ficar in situ, prop a la granja. Un dels problemes que té la gestió dels purins és el transport. Per tant, apropar aquesta tecnologia al punt on s'origina el problema, pues és una gran ventaja també.
A lo que el catedrático del grupo de química de estado sólido de la UJI ya le ha estudiado posibles usos es al material resultante del tratamiento, un grafeno que puede pasar, ojo, del fondo de una granja en Castellón a la producción de energía en mitad del mar.
Una d'elles és que a través de la incorporació en forma de fibres podem reforçar els materials. Imagina't, hem estat en conversació en indústries que treballen en materials polímers en què podem introduir aquestes fibres en aquests materials. Imagina't, per dir un exemple, no? Tenim una àrea pròxima on s'originen els purins que fabriquen les famoses pales d'aerogeneradors. I les pales, que són molt grans, són materials molt dents que se conformen en forma de productes orgànics, de polímer, i que es veiem transportats al port, perquè normalment molts d'elles i les pales se situen en el mar, no? Però bé, en el seu rosament de moviment tenen una fricció molt forta en l'aire, el qual fa que tinguin una demanda de resistència mecànica alta. Però imagina aquest tipus de material que la fibra li pot aportar una resistència mecànica a aquest compost, a aquest compòsit. Però, a més, en certa manera també pot ser conductor i ens pot també facilitar fer una descarga de la càrrega estàtica que se pot acumular per el tema del rozament en la rotació que fa la pala, no?
Ya vemos las opciones que puede aportar en caso de salir adelante. En todo caso, Card ha explicado que este proyecto no es el único que tienen entre manos en relación con el sector primario, ya que también colaboran, por ejemplo, con el sindicat de Recs de Vila-real.
Nosaltres ara també estem en una convocatòria que ha obert IBAC Plus, l'antiga AVI, una ajuda per a valorització d'aquesta tecnologia. Ahí anem a col·laborar un altre grup de recerca de la Universitat Politècnica de València i ells s'encarregaran de fer la separació a través d'unes membranes i nosaltres la descontaminació en el làser, en la seqüència conjunta, perquè vegeu que també hi ha agrupacions entre els grups d'investigació de tipus col·laboratiu. També tenim, comptem en el suport, ara entra com un ente observador, però més avant segurament serem coparticipatiu, doncs, per exemple, ja que la càtedra la tenim en Vila-real, estem en conversació amb el sindicat de Recs de Vila-real, a través del seu president, el senyor Pasqual Broc, respecte a veure el tractament de les aules en la tecnologia làser per al seu ús agrícola.
Pues ya vemos, un proyecto más que interesante. Vamos ahora con más actualidad. Y que nos lleva hasta Aba Saja, que reclama a la Unión Europea y a los Estados miembros que extremen los controles fitosanitarios a las importaciones procedentes especialmente de Sudáfrica con esos cítricos después que se haya conocido la última notificación publicada por la Comisión Europea que constata en el mes de junio interceptaciones de plagas como la mancha negra o la falsa polilla en cargamentos cítricos desde Sudáfrica con destino a Europa, también desde otros países cercanos como Swazilandia. También mirando a Europa está la pesca, esperando un cambio positivo respecto a los días de faena para la pesca de arrastre. De momento, lo que sí notan ya es el cambio en las redes, más grandes y que por lo tanto dejan menos capturas. Lo explica Manu Peña, patrón mayor de la cofradía de pescadores San Pere del Grau.
Bueno, pues la verdad que sí, son 5 milímetros, hay sinal y 5 milímetros para Spock. però com és malla quadrada són 5, o sigui, sí que se nota. Sí que se nota que estem perdent un tant percent important, de, sobretot de mollera, de moll, de sepió de la punxa, de calamaret, de morralles, però bueno, el que hem de fer és una llei que vagi des d'Europa, no tenim una altra opció més que acatar-la, i bueno, el peix que s'escapa de la cercia, pues, se suposa que s'escapa viu, i si no l'agarrem més que més, pues ja l'agarrarem el més que bé, que serà uns mil·límetres més gran. La qüestió és que se quede dins de la nevera mostra, que és el mar Mediterrani, i ja l'agarrarem dins de dos mesos, que serà una miqueta més grandet. I que hem de fer? Hem de pensar en positiu, no n'hi ha una altra, perquè molt que ens lamentem, són les regles del xoc que tenim, i n'hi ha que assumir.
Y todo llega en una campaña de verano que así valora el propio Peña.
Pues en la temporada de la sardina y de la ladrón no vas començar massa bé, perquè les barques no van trobar peix per així per la província mostra, se'n van tindre que anar fins a València i fins a Alacant. Però bueno, ara ja fa un parell de mesos que han tornat cap així, i estan pescant sobre alrededor de les columbretes, i estan traient un producte de molta qualitat, una ladrón de 40 i pico unitats quilo, i s'està pagant un tobé. Esperem que, bueno, estem en plena temporada, que és l'estiu, la temporada del peix blau, tant sardina com a ladrón, i esperem que l'estiu acabi de començar, que en tot aquest estiu, pues, remuntar i lluitant. I per la banda de l'arrossegament, de les barques de bou, doncs bueno, anem treballant menys, i és per les normatives que restringides d'Europa, però bueno, esperem que ara en juliol ens han dit que tenen reunions, a veure si amollen alguna cosa, i ens donen alguna cosa de vida per a poder treballar un poquetet més, que tot l'únic que demanem són dies per a poder faenar. I ara que estem a mitjan any, tenim bones notícies i ens deixen faenar algun dia més, i guanyem algo de tranquil·litat.
Respecto a otros temas, destacamos, siguiendo justamente lo que tratábamos en este Agrocope la pasada semana, que la Unió Llauradora ha presentado una encuesta entre agricultores y ganaderos jóvenes de la comunidad con el objetivo de conocer de primera mano sus inquietudes, prioridades y propuestas. Las explica el secretario general de la Unió, Carles Peris.
Una enquesta de la Unió entre les persones joves del Camp Valencià revela la necessitat d'un recolzament més real, com les ajudes de l'administració d'una forma més continuada, formació, pràctiques agronòmiques, assessorament tècnic també de forma continuada, i assegurar la rentabilitat de les explotacions. També apareix com a algo essencial el creixement del sector agroecològic. L'enquesta extrau una radiografia de les necessitats, problemes i quines propostes són les que les persones joves del camp requeririen en aquests moments per a que la lacra d'abandonament i de falta de relleu generacional pues se frene, i intentar fer un atractiu del sector agrari valencià.
Justamente esta organización denuncia que en solo 5 años han desaparecido en la comunidad un 40% de las explotaciones de ovino y caprino de leche, por lo que demanda un mayor apoyo a este sector. Vamos hasta el Baix Maestrat, hasta la cooperativa agrícola de Benicarló, que consolida su posición en los mercados europeos gracias a nuevas alianzas locales, también la expansión de la industria hacia la industria del procesado de ensaladas y una firme apuesta por la calidad, tanto en su área de hortalizas como en la de cítricos, que cerró 2024 con 58.500 toneladas comercializadas. Lo explica Javier Rillo, que es su director general.
Des de Benihort, en 2024 hem reforçat la posició com una de les cooperatives referents de la Comunitat Valenciana, amb una producció de 60.000 tones de fruites i hortalisses. Consolidem la nostra presència en els mercats europeus gràcies a noves aliances que hem tingut amb proveïdors de proximitat, locals, i també hem fet una expansió cap a la indústria del processat d'ensalades, i seguim amb una gran aposta per la qualitat certificada tant en les nostres hortalisses com en els nostres cítrics.
Vamos con más cuestiones. En Burriana se ha procedido a instalar jaulas para proteger los cultivos y mejorar la seguridad vial ante la sobrepoblación de jabalíes. Concretamente, se ha utilizado desde el consistorio alrededor de 40 puntos estratégicos durante todo el año para realizar estas capturas de jabalíes. En Nules, por su parte, el pleno del ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional solicitando a la Consejería de Medio Ambiente la declaración de Nules como término municipal con sobrepoblación o plaga de conejos y también ayudas para hacer frente a la misma. Todo ello pues para posibilitar la adopción de medidas excepcionales de control cinegético y también esa concesión de ayudas y subvenciones. Ya vemos que mucha actividad también que queda durante este verano en el sector primario. Y una actividad que bien lo sabrán aquellos que están de trabajo a través del paro agrario. Por ejemplo, en Onda ya se ha abierto con 12 peones y un oficial agrícola que llevarán a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en caminos rurales ahora en julio y en agosto. También en Villarreal son 25 personas y será hasta el 3 de octubre dentro de este plan de fomento agrario. Y en La Llosa son un total de 6 los peones agrícolas que se adentran dentro del paro agrario. Por cierto, vamos a cerrar con esta localidad porque ha activado la campaña especial de vigilancia del melón. Entre las medidas aplicadas se encuentra el cierre de caminos de acceso a los campos de cultivo para que puedan acceder vehículos, especialmente de grandes dimensiones, para cargar melones robados. Además, la policía local de La Llosa colabora con la Guardia Civil reforzando la vigilancia de campos en el cultivo, especialmente en las horas y días de más riesgo de robos, como son domingos y festivos. Con ello cerramos esta semana Agrocope Castellón.